Molt bé. Crec que el micròfon funciona. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Ens fa molta il·lusió poder començar aquest seminari Proust a Catalunya, experiències de lectura, lectors crítics, traductors i detractors de la recherche. Ens fa molta il·lusió poder-lo començar aquí, al Centre Cultural de la Mercè, de l'Ajuntament de Girona, perquè ens semblava que valia la pena, d'una banda, obrir a la ciutat i a la resta del país aquests actes que continuaran durant tot el dia de demà a la Universitat de Girona, i també perquè ens semblava que valia la pena començar amb un bloc dedicat a una figura importantíssima pel que fa a la figura de Marcel Proust, que és, evidentment, la figura dels seus traductors, i en el nostre cas, dels traductors al català. El fet que jo considero extraordinari que tinguem en aquest moment dues traduccions en marxa de la Recherche du Temps Perdu en llengua catalana, em sembla que ho justifica. I, a més, no només ho justifica, sinó que potser també ens va animar a organitzar una sèrie de conferències, de xerrades, de taules rodones, en teniu tots el programa en les carpetes, a l'entorn de la recepció d'aquesta figura major de la història de la literatura occidental i renovador de la novel·la contemporània, que és Marcel Proust, en la literatura i en la cultura catalana. Jo vull donar les gràcies al Centre Cultural de la Mercè per haver acceptat, vull donar les gràcies a en Francesc Montero, a la Txell Lafuente, a la Maria Puig i a altres persones que ens han donat suport en l'organització d'aquest seminari, que tindrà lloc entre aquest vespre i demà. I també vull donar sobretot les gràcies a la Societat Catalana d'Amics de Marcel Proust, perquè si ja era una mica exòtic que tinguéssim dues traduccions en marxa, aquest exotisme o aquest caràcter una mica extraordinari s'hi afegeix que existeix una Societat Catalana d'Amics i de Lectors de Marcel Proust. Tenim aquí el senyor Amadeu Cuito, que no sé si és el president d'honor, fundador, impulsor, ideador, en tot cas, una de les persones que en els últims anys ha estimulat el coneixement de la figura de l'escriptor Marcel Proust entre nosaltres. Per tant, abans de donar la paraula i de començar la taula rodona amb els traductors o amb les persones que han reflexionat sobre la traducció, Amadeu, et dono la paraula, et dono la benvinguda a la ciutat de Girona i et felicito una altra vegada per totes aquestes iniciatives que, després de moltes converses i de reflexions conjuntes, doncs, han acabat quallant amb aquest programa, que espero que pugui tenir continuació en altres llocs, en altres universitats, i si no, doncs ho tornarem a fer aquí en el futur. Proust no s'acaba mai, segur. La bibliografia sobre Proust és inabastable en aquests moments, per tant, nosaltres fem ben bé un gra de sorra col·laborant en el desig que no hem d'oblidar mai de donar a conèixer la literatura i, en aquest cas, la figura de Marcel Proust.
Gràcies. Bueno, bona tarda. Primer, agrair a la Universitat de Girona i especialment al professor Pla haver obert les portes de la societat, a la nostra modesta societat d'amics de Marcel Proust. També agrair-li, i haig d'afegir ara a l'Ajuntament, a més de la Universitat, perquè estem en un local de l'Ajuntament, però agrair també, per suposat, que obrin la porta de la Universitat al nostre lector predilecte. I, finalment, un altre agraïment és que, al mateix temps que obren les portes en el Marcel Proust i ens donen la benvinguda a l'associació, l'Associació d'Amics de Marcel Proust crec que s'enriquirà i entrarà en una nova etapa gràcies a l'enriquiment que li portaran les col·laboracions dels clergues de la Universitat de Girona i d'altres universitats. Dic que hi ha les dues etapes, molt breument parlaré, els hi explicaré l'etapa anterior, diguem-ne, de la societat i els seus orígens. No ho faré gaire llarg perquè veig que hi ha entre vosaltres molta gent que ja ens coneixem tots i que ho sabeu perfectament. Però és veritat que hi va haver-hi fa uns 3 o 4 anys un fet insòlit, es va produir un fet insòlit a Catalunya, i és que dues persones, concretament el Josep Maria Pinto i la Valeria Gallar, que sense conèixer-se, sense que els hi havia encarregat ningú, es van posar a traduir, per compte propi, es van posar a traduir Marcel Proust. A més, van tenir la paciència de buscar-se un editor, de convèncer un editor, i finalment de publicar el Josep Maria Pinto, ja té publicat més de la meitat de la recherche, i la Valeria ja té publicada el segon volum i pròximament veurà la llum el primer volum dels Guermanta. Bé, la nostra associació té bàsicament tres objectius. El primer objectiu, òbviament, és de divulgar l'obra de Marcel Proust. Però divulgar, ja divulguen els editors, l'ensenyament, i nosaltres poca cosa podem fer per divulgar. A més, hem de tenir en compte que la gent que té capacitat i sensibilitat literària per acollir una obra com la de Proust és minoritària, i és minoritària, i el percentatge d'aquesta minoria és generalment sensiblement el mateix entre rics i pobres, entre catalans i austríacs, o una altra cosa és la consideració social que mereixen cada un d'ells en el seu àmbit respectiu. Però això vol dir que la gent que té realment sensibilitat per la literatura sempre se les arregla per acabar embascats amb bons papers d'alta qualitat i que no necessita necessàriament una obra de divulgació. Ara, parlant de divulgació, potser l'associació no, però els dos persones que la van propiciar, que són els dos traductors, sí que fan una obra realment de divulgació, perquè posen a l'abast dels catalans que no saben prou bé el francès, els hi posen a l'abast l'obra de Marcel Proust, i això realment és una obra de divulgació. Jo hauria de fer-los una mica propaganda de la societat i els hi diré molt breument que té una pàgina que poden teclejar, avui que estem en el món de la informàtica, poden teclejar proust.cat, i en allà apareixen tota una sèrie d'articles i de comunicacions del món proustià en general. Estem en relació amb les altres associacions proustianes com les que hi ha a França, a Holanda, etcètera, etcètera. I en aquesta pàgina hi trobaran, a més d'articles i de comentaris i de notícies sobre l'activitat proustiana urbi de torbi, doncs, i això és d'accés lliure, no necessiten necessàriament fer-se membres de l'associació. Però els hi recomano que per un preu modest, de totes maneres de 30 euros a l'any, us feu membres, i això us donarà no gaires drets, però alguns sí, com per exemple de rebre, si finalment les nostres finances ens ho permeten, d'enviar-los un recull dels millors treballs que s'hauran publicat durant l'any sobre Marcel Proust. I al mateix temps, eventualment demanant, sol·licitant prèviament l'assistència a unes reunions que fem cada mes, en la qual generalment invitem un escriptor, un catedràtic, una persona que té per la seva professió, per el seu ofici, té coses innovadores a dir sobre Marcel Proust. I que generalment doncs, hem vingut la professora Ocampos, va venir últimament a parlar-nos de les 5 leccions d'amor en Proust, que és un llibre que va publicar recentment. Va venir una professora mexicana que ens va fer, la senyora Pimentel, que ens va fer una conferència magnífica. Ha vingut el senyor Enard, que és un escriptor francès que viu aquí a Barcelona i que molt amablement ens va venir a parlar de les relacions entre la recherche i les mil i una nit, perquè ella és especialista de qüestions àrabs, del món àrab. Bueno, és a dir, que totes aquestes coses fan i justifiquen aquest modest preu que hi podran trobar per aquest famós prompuscat, doncs podran trobar la manera de fer-se soci. També li haig de dir que hi ha un tercer objectiu que té l'associació, i que és en el fons l'objectiu principal, que és el plaer de llegir Proust. És de reunir-nos i compartir el plaer que tenim a llegir Proust. Cada un llegeix d'una manera diferent, i compartir plaers diferents és encara un plaer suplementari. I en això us convidem, evidentment, a participar. La nostra associació, evidentment, té tres perills. Tres perills dels quals ens va advertir el propi Proust amb un text famós d'ell sobre la lectura. I aquests tres perills són, bàsicament, la mundanitat, la idolatria i l'erudició. Però dels dos primers perills, crec que l'universitat ens pot protegir d'aquests dos perills. I per què ens pot protegir d'aquests dos perills? Pues perquè la universitat pot contribuir d'una manera decisiva en la comprensió i en el gaudir de l'obra de Proust, perquè l'obra de Proust és una obra molt àmplia, d'una gran amplitud i d'una gran complexitat. Per tant, és necessària aquesta col·laboració de la universitat. L'amplitud i la complexitat de l'obra de Proust justifica i fa necessària la participació de la universitat. Jo voldria repassar breument alguns dels aspectes que hauria de tocar, o que toca generalment a l'universitat en aquest aspecte. Sabeu que Proust és un autor polifacètic, toca una infinitat de temes: la medicina, la filosofia, la poesia, la religió, en fi, la música, és infinit. I els lectors no poden ser especialistes en totes aquestes matèries, i sempre hi ha l'interès de saber què en diran la gent que en saben d'aquestes matèries, que són estudiosos d'aquestes matèries. Agafo un exemple. Tothom sap que Proust, en el llibre de Proust, hi ha una quantitat de referències i dona infinita importància als fenòmens, a les manifestacions de l'inconscient, els somnis, la memòria involuntària, les reminiscències. Bé, doncs és interessant per qualsevol lector de Proust, que no és necessàriament un especialista que només té una lectura superficial de Freud, doncs de fer venir i d'escoltar un professor com el professor Tadié, que vindrà, com els hem demanat que vingui a la tardor, a fer una conferència sobre el seu llibre, en el qual estableix el paral·lel entre les teories freudianes i el que diu Marcel Proust de l'inconscient en el seu llibre. I ja que estem a les portes d'unes jornades de Proust a Catalunya, és evident que qualsevol lector de Proust, qualsevol lector català de Proust, tindrà un interès especial en saber què té que dir i les moltes coses que tindrà que dir un estudiós de Pla o de Rodoreda sobre les semblances o les discrepàncies que hi poden haver entre Pla i Proust, per exemple, tots dos incomparables retratistes i incomparables paisatgistes. O les ressonàncies que hi pot haver entre formes de perversitat que surten en les escenes amoroses d'algunes novel·les de la Rodoreda i l'equivalent en l'obra de Proust. Tot això sense oblidar, i això també ens interessarà saber l'opinió dels estudiosos de la literatura catalana, de que tant Pla com Rodoreda són partidaris d'una, s'han reivindicat i s'han manifestat partidaris d'una concepció literària tot diametralment oposada a la de Proust. Ja sabem que Rodoreda i Pla es manifesten sempre partidaris de que la novel·la només ha de reflectir allò que surt en el mirall passejat al llarg del camí. I al contrari, Proust, i em permeto citar-lo, ell mateix diu: el món visible no és el món vertader. Els nostres sentits no posseixen pas molt més el do de la versemblança que la imaginació. Bueno, sobre aquests temes és obvi que tindrem interès, els lectors de Proust tindrem interès en saber el que diuen els estudiosos de Pla i de Rodoreda, per exemple. Hi ha un altre tema que òbviament toca directament a la universitat, i és que Proust és un autor per ell mateix eminentment teòric, que interpel·la directament a la universitat. Recordem que l'origen de la recerca l'hem d'anar a buscar en un text anterior, escrit al voltant del 1908, que a més Proust volia publicar sota el títol de Conte à Sainte-Beuve, que és, en el fons, és l'embrió de la recerca. I aquest llibre és un llibre de polèmica literària que va contra el famós crític de l'època, que era el Sainte-Beuve. Amb l'agravant de que en aquest text, com després en la recerca, comença per escriure de la mateixa manera, de la manera que ell creu que s'ha d'escriure segons la seva teoria, per després, amb una segona versió, amb una segona part del Contra Sainte-Beuve, explicar, en forma d'una conversa amb la seva mare a propòsit d'un article que escriurà Contra Sainte-Beuve, on ell recalcarà totes les diferències i polemitzarà amb la... Per tant, és un autor que ell mateix interpel·la l'acadèmia i interpel·la la crítica literària ja en la seva pròpia obra, no? Evidentment, només hi ha que veure l'interès que té i que ha suscitat aquesta... I s'hauria d'afegir que, en el fons, la recerca evoluciona després respecte al Contra Sainte-Beuve i d'una obra polèmica passa a ser inclús una obra apologètica, perquè en el final de l'obra, la conversa amb la mare en la qual critica i dona la seva versió de la seva teoria literària, la substitueix per la famosa matinée al final de l'obra, en la qual acabarà ell amb un autèntic manifest literari en el qual explicarà realment la seva concepció de la creació de lo que és la literatura. Els crítics i totes les escoles crítiques, evidentment, s'han trobat fascinades per l'obra de Proust. Una obra que, a més, està construïda tot ella amb el rigor milimètric i d'una catedral, el rigor arquitectònic d'una catedral en la qual tots els elements estan conjuntats, l'obra forma un tot travat en el qual tots els elements estan relacionats els uns amb els altres. No es pot treure un pilar, perquè si es treu un pilar caurà l'altre pilar que aguanta l'arc i s'esfondrarà l'edifici. Bé, davant d'aquesta obra, els estructuralistes, tota l'escola estructuralista estava fascinada i va trobar un terreny abonat per precipitar-se sobre Proust i trinxar-lo de A a Z, no? Dic tot això perquè és evident que l'universitat i la crítica en general, interpel·lada per la pròpia obra de Proust, té molt que dir sobre l'obra de Proust i pot ajudar enormement els lectors que som i que no som necessàriament especialistes d'una teoria o d'una altra a llegir més bé, més profundament, entendre millor i disfrutar més de l'obra de Proust. Finalment, hi ha una última polèmica o un últim tema que ha fet rajar enormement tinta, i és la famosa qüestió de saber si Proust és realment un autor innovador, i que és tan innovador que després de Proust ja no es podrà escriure igual. Jo he trobat en els dos articles famosos, no sé en quin dels dos, del Gaziel, que va escriure l'any 22, me sembla, és a dir, just després de la mort del Proust, he trobat una frase del Gaziel que diu, la llegeixo en castellà perquè la va escriure en castellà, diu, és també... No. A veure si la trobo. Que la voldria donar-la. Ah, això. Este escritor ha realizado en el orden literario una revolución parecida a la de Einstein en el terreno de la interpretación del universo. Bueno, òbviament, després d'Einstein ja no es fa la física de la mateixa manera. Llavors la qüestió és saber, després de Proust s'ha d'escriure de la mateixa manera, com de, igualment es pot aplicar el propi Gaziel en el mateix article, diu el següent. Diu, és també desconcertante, no, és també la desconcertante impressió que s'experimenta entre totes les obres artístiques noves i originals en les que la dificultat de los temes se añade a la dificultat de los temes se añade la de un estilo desacostumbrado. Bueno, ja sé que la universitat, els universitaris, des de l'època de la querella dels antics i dels moderns, ha fet rajar molta tinta sobre aquest assumpte. I continua rajant la tinta, perquè fixi's el que el Proust diu al costat del que acaba de dir el Gaziel. El Proust, i ara el citaré, que és curiós perquè pràcticament diu el mateix, diu, tota novetat que té per condició essencial l'eliminació prèvia de les convencions a les quals estàvem acostumats i que semblaven la realitat mateixa, tota convenció nova, com tota obra, pintura o tota música original, sempre semblarà alambinada i fatigosa. En el fons, això planteja un problema de saber realment de situar Proust i de saber si aquesta innovació ha tingut influència i sobre quins escriptors tindrà influència. Totes aquestes coses, òbviament, els lectors, els humils lectors que som de Proust, no tenim un saber tan enciclopèdic, i per tant d'allà la necessitat de que la universitat col·labori i enriqueixi una modesta societat de lectors de Marcel Proust com som nosaltres. Hi ha un tercer perill, que és el perill de l'erudició, a la qual també poden caure els universitaris, però davant d'aquest perill nosaltres aixequem la bandera del nostre tercer objectiu, que és el plaer de llegir Proust. I finalment, el plaer no és el propi i la raó última d'una obra d'art, eh que sí? Doncs ja està. Moltes gràcies.
Gràcies.